Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
3, 2, 1, seganya!
Com està, Joan Anton Català?
Molt bé, Roger Escapa.
Això és La Terra es plana. Cada diumenge a l'hora que surt el sol mirem cap al cel, mirem cap a la Terra per entendre d'on venim, però sobretot per intentar esbrinar cap on anem.
I, per exemple, és difícil, eh?
Si hi ha algú allà fora, que és una pregunta que algun dia, esperem que abans que s'acabi aquest espai,
molt bé,
puguem resoldre. Avui amb el Joan Anton Català ens fixem en un element que va canviar la manera en què els humans ens movem per la Terra, un marcador que va néixer per guiar els navegants arran d'una de les catàstrofes més dramàtiques de la història de la Royal Navy britànica. Avui a La Terra es plana, el meridià de Greenwich, Joan Anton. Això és una secció, d'alguna manera, motivada per aquesta recent visita que has fet a Londres, Joan Anton.
Sí, visitant la meva filla gran, que és metge allà.
I suposo que has tornat tan enamorat de la família com sempre, però a més has volgut barrejar-hi una mica de ciència.
Sí, perquè clar, la visita, per cert, ells diuen Greenwich.
Greenwich. Jo sempre Greenwich, però, sí. Però bé, escolta, jo no seré qui corregeixi els britànics.
No, però... jo tampoc, no ho atreviré. Greenwich. Doncs és fascinant.
Jo, puc continuar dient Greenwich o no?
Ets lliure de fer el que vulguis, Roger, no crec que vinguin a dir-te res.
Doncs tu diràs, fem una cosa, tu dius Greenwich i jo dic Greenwich.
Vale, em sembla molt bé. Doncs això, la visita a Greenwich és superinteressant i em va inspirar per parlar d'aquest capítol. I mira, tot comença per aquest desastre que deies abans, no? L'entreta de la Marina Britànica. Però et demano, Roger, i ara també demano els gens, que ens posem en situació. Som a l'any 1707, amb vaixells d'aquells... No?
A tocar del 1714, eh?
A tocar que passi una cosa, diríem. I amb aquells vaixells que anaven farcits de canons, vaixells molt grossos, on hi anava molta gent, el 22 d'octubre. Som vaixells de l'Armada Britànica, que s'enfonsaran i causaran més de 1.500, algunes fonts diuen que més de 2.000 morts, en tan sols 13 supervivents. Era una flota anglesa composta per 21 vaixells que s'havien desplaçat a la Mediterrània per participar en el setge infructuós, per altra banda, de Toló, en plena guerra de successió espanyola, i finalment havien rebut ordres per retornar al Regne Unit. Després d'una escala a Gibraltar, com no, la flota s'havia dirigit en direcció nord per l'Atlàntic, travessant tempestes, van tenir molt mal temps, molt mal temps, boires, pluges, i això havia complicat molt el càlcul, que ara ho explicarem, rudimentari, que en aquell moment es feia per conèixer on eres dins de la Terra, no? en quin lloc eres. En l'últim tram havien d'enfocar el Gran Canal, el Canal de la Mànega, el Gran Canal que separa les illes britàniques del continent. Sobre les 8 del vespre, a les fosques i amb mala mar, un dels vaixells creu albirar un far i fa disparar els seus canons per avisar els vaixells que anaven al davant que s'anaven directe de cap a les roques, però ja era massa tard. Uns minuts després, el vaixell insígnia, un que es deia l'HMS Association, peta contra les roques i s'enfonsa en apenas uns pocs minuts. Podem imaginar com devia ser això. Moren tots els seus 800 tripulants en minuts, inclòs el comandant de la flota, Sir Cloudesley Shovel. Sense poder maniobrar, tres naus més xoquen contra aquestes grans roques, que eren roques de les illes Scilly, en un lloc que és temudíssim, sembla ser, perquè és la punta sud de les illes britàniques, i es consumava aquest desastre, un dels més dramàtics que mai ha patit la història de la Royal Navy. Un error de càlcul de posició, junt amb el mal temps, altres errors humans d'últim moment, van provocar un incident que canviaria per sempre la història de la navegació.
I històricament, per tant, amb aquest desastre, com es calculava la localització?
Com mucho arte, que deien aquest xamó, molt difícil, molt difícil. Clar, necessitaven dues coses. Si tu vols saber on ets, necessites la latitud i la longitud. La latitud és com al nord o al sud estic situat. I això ja, més o menys senzill, més o menys. No? Per exemple, els antics, els nostres avantpassats, ja ho sabien calcular a partir de l'observació dels estels, per exemple, de l'estrella polar. L'estel polar t'indica, actualment, abans no era així, fa uns milers d'anys no era així, però les constel·lacions les utilitzaven i actualment l'estel polar, i al segle XVIII també, l'estel polar t'indica la direcció del nord. Per tant, això més o menys et dona una mica de posició. L'altura dels estels sobre l'horitzó també t'indica la latitud, t'indica l'altura, per exemple, la de l'estel polar sobre l'horitzó, t'indica exactament la latitud on estàs. I tot això es coneixia. Tenien brúixoles, tenien sectants i altres instruments per calcular l'altura de l'estel polar i d'altres estels sobre el mar, sobre l'horitzó. Per tant, no és que fos senzill, però es podia fer, i de fet portaven molts anys, segles, fent el càlcul de com al nord o com al sud de la Terra em trobo. Però l'estimació de la longitud, que és com a l'est o a l'oest em trobo, és supercomplicada i és el que va provocar aquest incident.
I per què costava tant la longitud antigament?
Perquè ara veurem que els mètodes són molt complicats. La manera, en principi la teoria és fàcil. La teoria és facilota, facilota. Com podries saber com atreure, com on et trobes, no? La Terra gira aproximadament en 24 hores. No són exactament, però suposem que ho són. 24 hores. Això vol dir que si tu ets capaç de calcular la posició del Sol en un lloc determinat, per exemple, quan el Sol passa pel sud, al sud tu tens una brújula, pots saber on estàs, quan durant el dia el Sol surt per l'est, zoom, fa un arc en el cel i s'amaga per l'oest, i tu pots calcular exactament, pots saber exactament quan passa pel sud, en el moment en què travessa el sud. Això es coneix com el migdia. El migdia. Tu pots saber exactament com és el migdia. Doncs molt bé, si tu saps quan és el migdia per tu i pots saber quan és el migdia per un lloc de referència, imagina't un port, Liverpool, no sé, m'invento, el port d'on tu has sortit, aquesta diferència d'hores o de minuts entre el migdia teu, quan el sol passa pel sud, i quan el sol passa pel sud a Liverpool, et dona com de lluny estàs cap a l'est o a l'oest de Liverpool. És a dir, et situa dins del globus terrestre. Bàsicament, fixa-t'hi, si ets 15 graus més a l'oest del punt de referència que tu hagis triat, Liverpool, 15 graus més a l'oest, el sol passarà pel sud una hora abans, pel lloc on tu et trobes, que pel lloc on es troba Liverpool. Això sí, si estàs a l'oest, si estàs a l'est, serà l'inrevés. ¿Vale? Per cada 15 graus que tu et separes, el temps canvia una hora. Per tant, ja està. Dius, ui, que facilot, que facilot, ja ho tenim. Agafem un rellotge, portem un rellotge a bord que marqui l'hora nostra, i un altre que marqui l'hora d'un lloc de referència, ara direm Greenwich, però encara no era Greenwich, després ho serà, no? I calculem quan el sol passa pel sud. En el moment en què el sol passi pel sud, compararem la nostra hora amb la que marca el rellotge de Greenwich, i ja està. Això ens diu com a l'est o a l'oest estem. Però clar, no hi havia ràdio, Roger. Com sé jo l'hora de Greenwich en el moment en què jo estic a 5.000 quilòmetres de distància? Com sé jo l'hora que té un rellotge a Greenwich en el segle XVIII, si no hi ha una ràdio, no puc trucar a casa i dir, escolteu, llegiu el dial del rellotge. I a més, els rellotges en aquell moment eren molt imprecisos. Aquesta era la gran dificultat de conèixer la longitud.
I després d'aquell desastre que hem explicat, la prioritat suposo que era trobar una solució perquè el que va passar doncs es tornés a repetir, no?
Clar, clar. Fixa't que els rellotges que hi havia en aquell moment podien acumular errors superiors als 10 minuts. 10 minuts d'error. I dius, vale, en què es trasllada? Aquests 10 minuts, què significa en posició? Doncs mira, aquests 10 minuts eren errors de càlcul de 240 quilòmetres. O sigui, podies arribar a equivocar-te més de 200 quilòmetres de la posició. Evidentment, quan les grans potències colonialistes volen dominar els oceans amb rutes comercials superimportants, aquest problema es converteix en un problema molt, molt, molt gros i va provocar molts accidents, no només el de les Illes Scilly, sinó també molts altres. I després d'aquest, de l'accident de les Scilly, la corona britànica decideix que ja n'hi ha prou, que ja n'hi ha prou. I els britànics, que lluiten pel domini del mar, sobretot amb els espanyols també, diuen, hem de trobar una manera de que les nostres flotes puguin navegar sense accidents. Així que l'any 1714, el Parlament britànic promulga una llei que l'anomenen la llei de la longitud. Instauren una junta especial, un jurat, per entendre'ns, i un premi econòmic que el donaran a qui resolgui el problema del càlcul de longitud. Inicialment doten el premi en 10.000 lliures, que seria equivalent avui a 1,54 milions de lliures actuals, però en realitat oferiran quantitats diverses en funció de com de bo sigui el teu mètode. No només hi haurà un premi, hi haurà diferents premis.
Un dels primers mètodes que es va proposar tenia a veure amb la distància lunar.
Sí.
Això en què consistia?
Això era un mètode que ja existia abans d'aquesta catàstrofe i que es tractava d'observar la Lluna amb molta, molta precisió i veure com estava situada la Lluna enfront de les constel·lacions d'estels que es troben, òbviament, en un segon
pla. Quan hi havia una superlluna devien al·lucinar. No?
Devien al·lucinar per un tub, millor dit. I mitjançant un complicadíssim càlcul, Estem al segle XVIII, eh? I això, però aquest mètode ve d'abans. Imagina't, eh? No hi havia calculadores, no hi havia res d'això. Un complicadíssim càlcul matemàtic es podia intentar determinar la longitud, però clar, això no ho podia fer qualsevol. Aquests càlculs no els podia fer jo, per exemple. Els havia de fer algú que no s'equivoqués mai. A més, la posició dels estels, de les constel·lacions, és a dir, els catàlegs, no eren gaire fiables. I el rei Carles II va crear l'any 1675, aquí estem una mica abans del desastre de la Scilly, el Real Observatori de Greenwich. Va anomenar el seu primer astrònom real, John Flamsteed, per encarregar-lo que construís un catàleg d'estels fiables per poder utilitzar aquest mètode de càlcul lunar. En paraules textuals, el rei va ser perquè rectifiqués les taules dels moviments del cel. Rectifica'm, sisplau, John Flamsteed, rectifica'm les taules del moviment del cel perquè puguem emprar el mètode de la distància lunar per conèixer la latitud, la longitud, perdona, del lloc on estem. Per cert, haig de dir que Flamsteed, un gran observador del cel, va tenir conflictes amb el pretensiós Newton. Algun cop n'hem parlat de Newton, era un tio molt, molt complicat, molt complicat. I fixa-t'hi, Newton es va apropiar del catàleg d'estels que estava fent Flamsteed i el va publicar amb el seu nom. I el tio, Flamsteed, es va enfadar tant que va agafar totes les còpies que va poder d'aquest llibre i les va cremar públicament perquè ningú, diguem, com a protesta del que li havia fet Sir Isaac Newton.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, és l'any 1714, però no som a Catalunya, som al Regne Unit i estem parlant de la Royal Navy britànica amb aquest desastre que l'any 1707, doncs, a Anglaterra va haver-hi aquest cataclisme en què molta gent es va plantejar de com ens podem orientar al mar o a altres punts.
Exacte.
Apareix un senyor que es diu John Harrison.
Un rellotger, que és el que ho canviarà tot. Ell va néixer l'any 1693, va ser fuster durant la primera part de la seva vida, però de ben jove sembla que ja la treia el noble art de fabricar rellotges. Abans de complir els 20 anys i sense cap estudi previ, ja va construir el seu primer rellotge de pèndol. I l'any 1730 es presenta davant de la Junta de la Longitud, aquesta que havia creat el Parlament Britànic, amb una proposta d'emprear un nou rellotge que havia construït. Es tractava d'un giny de precisió que en van anomenar el cronòmetre, que havia trigat 5 anys a fer. Funcionava amb rodes dentades de fusta, tenia dos mecanismes pendulars interconnectats. Això feia, perquè clar, els rellotges de pèndol, Roger, no els podien utilitzar en un vaixell perquè un vaixell es mou. I, per tant, el pèndol es movia. Però ell va fer com dos mecanismes de pèndol que es corregien un a l'altre i això permetia que aquest rellotge pogués funcionar navegant. La Junta havia rebut ja un munt de propostes de tota mena, algunes esbojarrades, però aquella que rebia, aquesta era com, aquesta promet, amb la precisió d'aquest rellotge, que era capaç de funcionar quasi perfectament sobre un vaixell, potser podrien calcular la longitud. Però resulta que aquest, el Harrison, era superperfeccionista i va dir que l'invent encara no estava a punt, que necessitava que li donessin una petita recompensa, doneu-me uns dinerons que jo continuaré fent feina. El va perfeccionar, després del primer rellotge, que em va anomenar a l'H1, va dissenyar el segon, H2, després el tercer, H3, 20 anys després, Roger, 20 anys el tio perfeccionant el seu rellotge sense guanyar només que una petita recompensa al començament, i de seguida a l'H4. Finalment, la Junta de Longitud decideix provar-lo, anem a provar-lo, en un viatge cap a Jamaica. L'H4, aquest rellotge, es va endarrerint només amb 5 segons després de 80 dies de navegació. I uns anys després, el gran explorador britànic James Cook el va emprear per recórrer el món i després de donar tot el tomb al món va comprovar que l'error que havia comès aquest rellotge havia estat només de 13 quilòmetres. És a dir, el càlcul que es podia fer només s'havia equivocat en 13 quilòmetres. Harrison, però, estava superdolgut perquè deia que aquests de la Junta no li acabaven de donar el premi gros. Així que s'ho va saltar tot i va anar directament amb el seu H5, el nou rellotge, a veure el rei Jordi III. El monarca sembla que va provar aquest rellotge, es va enamorar, va dir, hosti, què foten aquests tios de la Junta que no li donen el premi? Intervé el rei, i en aquest moment sí que el Parlament recompensa a Harrison quan el tio tenia 80 anys. És a dir, s'ha estat la vida construint rellotges perquè finalment, quan té 80 anys, li diguin, hosti, tio, aquest rellotge promet.
Almenys ho va viure, que almenys molts altres genis va ser post-mortem tot
és,
això.
És cert, és cert.
I d'aquí va néixer el meridià de Greenwich.
Correcte. El lideratge dels britànics en això del càlcul de la longitud fa que l'any 1884 s'aprovi internacionalment una proposta de convertir Greenwich en el punt de referència pel càlcul de la longitud, és a dir, el punt en el qual es marcarà el punt zero. I tot el que estigui a l'est i tot el que estigui a l'oest es calcularà d'aquesta manera. Aquesta aprovació es va fer als Estats Units, van participar-hi 41 delegats de 25 països i, curiosament, França es va abstenir, no va aprovar, diríem, aquesta d'allò, i durant dècades els mapes francesos varen continuar emprant el meridià de París com a referència, com són els francesos. Total, que amb la designació del meridià de Greenwich com a meridià zero, les longituds, com et deia, serien calculades amb un rellotge de precisió a partir de la diferència horària amb Greenwich.
I aquest invent encara es fa servir avui dia.
Sí, a veure, l'invent de Harrison va ser empleat per les marines de tot el món. Inicialment aquest cronòmetre era massa car perquè es pogués posar cada vaixell, però a poc es va anar perfeccionant i abaratint. Mira, l'any 1737 a tot el món només hi havia un rellotge de precisió, l'AQ de Harrison. El 1815 ja n'hi havia 5.000. I quan Darwin fa la seva supergran expedició a bord del Beagle l'any 1831, ell, els seus vaixells, en duien 22, aquests rellotges, 22. Vull dir que la cosa va anar extenent. Avui, òbviament, ho fem no amb un rellotge d'aquesta, però sí amb rellotges que tenim dalt dels satèl·lits GPS i d'altres constel·lacions de geoestacionàries, perdó, de geolocalització, de manera que no és exactament aquest mecanisme, però molt similar, però hi ha amb rellotges atòmics que estan dalt en els nostres satèl·lits.
El Joan Anton Català, avui, amb una lliçó històrica per parlar del meridià de Greenwich, que és un concepte que avui dia, com ens explica, encara fem servir.
I tant.
Joan Anton, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Ara tornem.